Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. En 10 minuts arribem a 2:15 del migdia. Avui és el Dia Internacional de la Dona. I insisteixo, i com ahir, com avui, com tots els dies, hi ha una cosa que no hem de deixar de banda, i és el talent femení. És una cosa que com a societat ens ha de preocupar, com moltes altres coses, no? Bretxa salarial i tot el tema, evidentment, seguretat, sense cap mena de dubte. Però el talent és una d'aquestes coses que no podem deixar de banda. Sabeu qui és Hedy Lamarr? Hedy Lamarr és una actriu, per exemple, protagonista l'any 1949, o coprotagonista, de la pel·lícula Sansón y Dalila, per posar un exemple. Sé que m'he anat molt lluny, sé que m'he anat molt enrere. Doncs Hedy Lamarr, que va ser protagonista d'aquesta pel·lícula Sansón y Dalila, va ser la creadora del Wi-Fi. El Wi-Fi, el Wi-Fi que coneixem avui, Hedy Lamarr va ser la inventora, li podem atribuir l'invent del Wi-Fi, a més va ser coinventora de la primera versió de l'espectre ampliat de dones, de comunicacions inalàmbriques. Això seria el que avui coneixem com a Wi-Fi. Doncs aquesta dona és l'inventora. Hedy Lamarr, una actriu reconeguda de Hollywood. Però aquesta dona que ara, després de molts anys, se li reconeix l'invent del Wi-Fi, a més de ser una gran actriu, a Hollywood, com ella, hi ha moltes dones que possiblement cal que li hem de prestar aquest reconeixement. Parlo de les mames, parlo de les iaies, parlo d'aquelles dones en una època molt difícil, als 30, 40, 50, 60 del segle passat, 70, que ens han portat a la societat tal i com la coneixem ara. I possiblement tota aquesta feina de sacrifici cap a la família, de sacrifici cap als fills, de sacrifici cap a l'administració de la llar, perquè eren les administradores de la llar, de sacrifici de totes les seves feines i portar cap endavant, amb glòries i penes i alegries, evidentment, una llar, doncs són aquestes feines que han quedat allà. Possiblement, no diré que oblidades, però no reconegudes. Per això, avui, Dia de la Dona, un reconeixement petit i modest que fem des d'aquí és a tu, mama, a tu, iaia, a tu, tieta, a les mames, a les iaies i a totes aquelles dones que durant tota aquesta època doncs ens han portat fins al punt que estem aquí. Sí, a elles se'ls ha de reconèixer una feina que a vegades ha estat ingrata i sempre no remunerada, i a vegades poc reconeguda. Per vosaltres, també, és aquest dia, sobretot per vosaltres, aquest Dia de la Dona. Soc el José Miquel Cruz i això és Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. El temps, un dia tèrbol, s'esperen petites pluges, possiblement, a l'entorn de la Vall d'Aran, Vall d'Aran i entorn, els Pallars i poca cosa més. Les temperatures a l'alça, i això sí, possiblement, més estabilitat l'esperarem cap a demà dijous. És quan esperarem una mica més d'estabilitat, tampoc penseu, cap a Ponent, possiblement alguna gota, cap a Terres de l'Ebre, arribarà a la costa, però ja parlem de demà. Avui, doncs, dia tal qual, i això sí, temperatures en alça. Atenció, insisteix, ja porto dies dient-ho, però el que més m'està cridant l'atenció de tota aquesta previsió no són les pluges de demà, que seran pluges que, bé, no serviran doncs per minvar doncs aquesta sequera i aquest estat de seccionalitat que tenim, però el que crida més l'atenció és que pugen les temperatures com si fos ple estiu de cara al cap de setmana, sobretot dissabte, diumenge. I després d'això anem a veure com tenim el trànsit, com tenim la situació a la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon dia, benvingut.
Hola, què tal? Molt bon dia. Doncs després d'un matí complicat en aquesta xarxa viària, sobretot els principals accessos cap a Barcelona i també les sortides, ara no, ara podem dir que tenim una petita treva, aquestes incidències ja les tenim resoltes i a més ha baixat moltíssim el volum de trànsit. Només et comentaré un tram de la C-16 de l'autopista del Vallès a la zona de Terrassa. Aquí s'hi fa obres i hi ha un petit tram d'aturades intermitents que no supera el quilòmetre, però vaja, molta prudència, s'alenteix la marxa en aquest tram de la C-16, com et deia, per obres, a la zona de Terrassa i en direcció Barcelona. A la resta de la xarxa viària, vies que envolten Barcelona a les seves rondes, de moment parlem de circulació còmoda i fluida.
Roger, moltes gràcies.
Fins ara, a reveure.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La setmana passada, quan ja es plantejava el buidatge del pantà de Sau per reaprofitar tot l'aigua que ens queda, ja parlaven de tot això de la sequera, però és que ja el govern, la Generalitat, ja ha decretat l'estat d'excepcionalitat per sequera. Una de les qüestions és com podem estalviar l'aigua. És el que... Tota aquesta excepcionalitat afecta a 224 municipis de la conca del Llobregat i del Ter, amb 6 milions de persones afectades. Estem parlant aproximadament del 80% de la població catalana. Avui, els embassaments a Catalunya estan al 27% de la seva capacitat i es veuen escenaris que fins ara estaven submergits, com les antigues mines de Cors a la cua del pantà de Canyelles, per exemple. Aquest és un exemple molt gràfic de la situació acumulada per 29 mesos de sequera, fins i tot troballes arqueològiques al pantà de Sau, com un capitell d'un monestir benedictí que han trobat precisament com quan han baixat les aigües. Sergi Tor, bon dia.
Molt bon dia, José Miguel.
Bé, parlem d'aquesta situació d'excepcionalitat de sequera. En recordes les mesures i les conseqüències?
Sí, les tornem a recordar una vegada més. Ja han entrat en vigor, per tant, doncs, ja són oficials. Reducció del 40% de l'aigua per a usos agrícoles, reducció del 15% per a usos industrials, reducció de l'aigua per a usos lúdics, 15% en usos assimilables i 50% en rec, prohibició del rec de zones verdes, tant públiques com privades, només es permet entrar l'aigua per mantenir viu l'arbrat i fent-ho gota a gota o amb regadores, prohibició de la neteja de carrers amb aigua potable i reducció del proveïment d'aigua a 230 litres per habitant i dia. Fins ara era de 250, per tant ara és de 230 litres, que encara és habitualment molt més que no pas la mitjana. Com dèiem, afecta, com tu molt bé has dit, a 224 municipis, amb 6 milions de persones, és l'àrea més poblada de Catalunya, 80%, de 15 comarques de la conca del Ter i Llobregat i de l'aqüífer Fluvià Muga. Per tant, doncs, tu m'has parlat d'aquesta gota de mà a Ponent i a l'Ebre, d'aquestes gotetes, però que no n'hi haurà prou.
No.
Tenim ja 29 mesos de sequera i amb aquestes troballes arqueològiques que també està provocant, per cert, un turisme de cap de setmana.
Correcte, amb problemes també de circulació i d'accessibilitat, per exemple, als aparcaments del pantà de Sau. Bé, sí. Però parlem del futur. És veritat que demà ve un petit front, però que deixarà aigua, doncs, sobretot a Ponent, a Terres de l'Ebre, que igual arriba a la costa, però evidentment no pensem que són pluges que ens ajudaran a tot això, són quatre gotetes. I el futur més immediat quin és, Sergi?
Bueno, el futur en aquest cas és impulsar l'ús de l'aigua regenerada, l'aigua de les depuradores. S'està portant ja aigua regenerada per al rec agrícola al canal de la dreta del riu Llobregat. Seria la zona agrícola, doncs, de Prat de Llobregat, també doncs, de Sant Boi. Hi ha un 40% d'aigua regenerada, que és important per les carxofes i per les verdures d'hivern, perquè també pot haver-hi doncs, una conseqüència d'un increment de preu en el sector agrícola. El futur, Samuel Reyes, director de l'Agència Catalana de l'Aigua, descarta a dia d'avui que es pugui ampliar més aquestes mesures d'excepcionalitat, però avisa. La clau serà amb els pròxims 4 o 6 mesos, depenent de la pluviometria i també del consum que pugui haver-hi amb els pròxims mesos.
Si no hi ha pluges durant els pròxims mesos, podríem entrar en emergència d'aquí 4, 5, 6 mesos, depenent com vagi, també com vagin els consums. Recordem que l'any passat els consums es van incrementar un 10% perquè va fer molta calor, va ser un dels anys més secs i més calorosos des de, en els darrers 100 anys. Llavors, és molt important regular i limitar aquest consum i fer un bon ús de l'aigua.
El consum que l'estiu passat va augmentar un 10%, recordem les calorades que va haver-hi a l'estiu passat, veurem què passarà en els pròxims mesos, consum i pluja. Si l'equació no surt favorable, aleshores podria haver-hi també restriccions de l'aigua de boca.
No oblidem una cosa, que tot això passa també pel turisme. El sector turístic preocupat perquè és quan augmenta molt la població a Catalunya, per exemple, no? Sobretot Costa Brava, Barcelona, Costa, la platja, sobretot, en aquest cas. Sergi, si et sembla, parlem d'això amb un expert, parlem amb el catedràtic d'Ecologia de la Universitat de Barcelona, el senyor Narcís Prat, sobre aquesta excepcionalitat i què es pot fer o què es podia haver fet per intentar, o el futur que es podrà fer. Narcís, bon dia, benvingut.
Bon dia, tingueu.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Narcís. Bé, davant d'aquesta excepcionalitat, d'entrada la població, què podem fer?
Bé, la població el que pot fer és usar l'aigua de forma més correcta encara i intentar estalviar allà on potser ara no ho han fet, i si hem de dutxar una mica menys, i mirar quan tancar l'aixeta, tots aquests consells que es donen, doncs multiplicar-los.
Encara més, perquè a Catalunya no som, o almenys no tenim la fama, no, de malbaratar l'aigua. Tenim una certa conscienciació davant d'això, no? Almenys això diuen les estadístiques.
Sí, hi ha una conscienciació, sobretot per el que va passar l'any 2008, i per tant hi ha molta gent que ja va fer moltes regles d'aquelles, i per tant es tracta d'una altra vegada tornar a fer allò, però també hem de fer alguna cosa més, tant a nivell individual com a nivell d'administracions. No? A nivell individual, sobretot, hem d'explorar, clar, és per demà passat això, però quan plogui, a veure si podem recollir aigua de les teulades, sobretot la gent que viu al camp i en cases unifamiliars, i després també hem d'explorar el tema de les aigües grises, és a dir, el que surt a la pica del lavabo, a veure si ho podem portar al vàter, i així aniríem baixant aquests 250 litres per persona i dia, més o menys, que gastem, doncs baixar-los una mica més. Hi ha gent a Catalunya que només gasta 90, però bueno, amb això podria arribar a 70, i clar, si tots gastem una mica menys i tothom gasta 10 litres per persona i dia menys, doncs l'efecte dominó serà molt important.
Què podem fer que, des de l'administració, que pot fer per preveure situacions així? Que quines instal·lacions es poden millorar? Parlaves abans d'aquestes recuperacions d'aigües grises, però hi ha alguna cosa més, a part de les desaladores, etcètera, etcètera?
Bé, de fet, l'administració ja fa uns anys a fer un pla de sequera, i que és el que està complint ara, i aquest pla de sequera el que va dir, bueno, si plou menys i aigua menys aigua als embassaments, d'on traurem l'aigua? I llavors per això s'han fet algunes desalinitzadores, per això s'han fet aquests sistemes de reutilització, i el que preveu fer l'administració en el futur és una mica més de desalació, una mica més de reutilització, una mica més d'estalvi, i després, doncs, millorar la captació de recursos, sobretot el que es fa, doncs, de poder recarregar millor els aqüífers, i que això de les pluvials, que és un tema que, bueno, sí, tothom no hi pensa, i pensa que això és una tonteria, però ens haurem de lligar això, no? Igual com feien fa molts anys, tota la gent que tenia els jups a casa seva, no?, que tenia una cisterna per guardar aigua de pluja, quan no li portaven la pluja, no li portaven l'aigua amb una tuberia des de no sé on, doncs la gent feia servir això. Doncs haurem de pensar amb això, d'una forma moderna, evidentment, per poder afegir una mica més d'aigua i seguir.
Clar, i ja acabo amb una qüestió, Narcís, i és conforme al turisme. Clar, una cosa és la població que tenim ara a Catalunya, de forma general, ja, evidentment tot això es concentra, no sé, Costa Brava, Costa Daurada, Barcelona, però una cosa és aquesta, la població que tenim ara durant l'hivern, i altra cosa és la població que tenim durant l'estiu. Clar, això representa un autèntic problema en termes de consum d'aigua, em refereixo.
Sí, per certes poblacions, sí. Abans d'entrar al turisme, el que vull dir és que el que patirà més tota aquesta situació serà l'agricultura.
I tant, ja ho està patint.
I llavors això, sobretot el que és la Conca de l'Ebre, ja fa temps que es va dir, però els pagesos no han volgut fer mai cas d'això, i ara es troben en la situació, doncs, que el pantà de Rialb, que havia de ser el gran pantà que salvés l'agricultura de l'Ebre, està buit. I això ja es va predir, és a dir, que passaria això, però la gent no fa cas a les prediccions a llarg termini, tothom mira només els 4 anys que venen. Respecte al turisme, els municipis turístics han de fer mans i mànigues, a veure què poden fer, perquè no se'n podran ja refiar tant de que l'aigua no s'esqueda arribi a la Costa Brava, i per tant hauran de fer alguna cosa, hauran d'intentar millorar la captació d'aigua, hauran d'intentar que els turistes no gastin tanta aigua i no es dutxin cada dia dues vegades. És l'únic que podran fer, perquè altra cosa no podran fer.
Doncs senyor Narcís Prat, catedràtic emèrit d'Ecologia de la Universitat de Barcelona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Bon dia tingueu.
És el que llavors sentit comú i les estadístiques de sempre, com diu, i això que aquí no acostumem a malbaratar, això diu les estadístiques, insisteixo, no acostumem a malbaratar l'aigua, però ja sabeu, allò, petits truquets, no? Allò de posar una ampolla plena d'aigua dins de la cisterna del vàter perquè no carregui tanta aigua, doncs, comentava també el catedràtic, doncs, possiblement reduir una dutxa o dues, per aquí anem. Tenim un problema amb això, veurem que la meteo que ens farà o no es farà perquè el problema encara no sigui més greu. Bé, anem cap al Centre Mèdic i Estètic Estarvenia. Allà està la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida.
Muy bien, muy buenos días.
Oye, tengo una pregunta para ti. Porque mira, que aquí me has hablado de estética, hemos hablado de pesos ideales, de perder, perdón, muchos kilos, por ejemplo, de disciplina, de... Pero, ¿qué perfil tienen vuestros pacientes?
Mira, buena pregunta, porque a veces hay personas que nos piden información, ya sea por email o inclusive telefónicamente, o que vienen a la visita, y que a lo mejor nosotros no encajamos en sus objetivos. Y pongo el ejemplo. Cuando una persona tiene muy poquitos kilos que perder, 3, 4 kilos localizados, 5 kilos, quizás a lo mejor, y digo quizás porque hay posibilidad de que nosotros la tratemos, luego explicaré el caso, pero quizás esta persona pueda conseguir su objetivo de otra manera que no seamos nosotros. Porque el procedimiento, el método que nosotros utilizamos, bueno, pues tiene una altísima eficacia y una altísima efectividad, pero claro, necesita de unos estímulos que a lo mejor el paciente piense y dice, jolín, pues yo con tan poquitos kilos no necesito tanta cosa, ¿no? Entonces, esta persona, si nunca ha hecho ningún intento de pérdida de peso, yo le aconsejaría de antemano que probase otros procedimientos. Este mismo caso a veces viene a nosotros rebotado de otros muchos sitios. ¿Por qué motivo? Pues porque le han podido prometer algo que al final no le han dado, porque la persona ha intentado por su cuenta perder esos 4 o 5 kilos sola, pero no lo consigue, se ha dado cuenta de que le resulta muy difícil. Puede ser que haya perdido esos poquitos kilos, pero no de donde lo necesitaba. Entonces, sí que un caso de pérdida de poco peso, pero cuando uno ya ha comprobado en primera persona que otras cosas no le han funcionado y que sola no lo consigue, entonces sí que podríamos ser ahí candidatos, ¿no? Pero de entrada, si la persona no ha hecho ningún intento de pérdida de peso, podría conseguirlo de otra manera. ¿Cuál es el perfil del paciente promedio que viene a nosotros? En primer lugar, es una persona rebotada. Y cuando digo rebotada, no digo con mal humor. Digo que viene de hacer muchos intentos de pérdida de peso con diversos procedimientos y que no le han dado el resultado que esperaba.
Con lo frustrante que es eso, normal que venga rebotada.
Efectivamente, ¿no? Es decir, que es una persona que puede ser que algún resultado haya conseguido, pero no el resultado que realmente desea, ¿no? Otra característica que tienen los pacientes que vienen a nosotros son pacientes con pluripatología, es decir, son personas que normalmente no solo tienen exceso de peso, sino que tienen diabetes, tienen colesterol, tienen hígado graso, tienen triglicéridos, es decir, tienen otra serie de alteraciones, ¿vale? Y otro perfil importante de nuestros pacientes son sobrepesos de una índole importante, es decir, personas que normalmente su exceso de peso está en torno a 15-20 kilos de ahí hacia arriba, ¿vale? Entonces, claro, son personas que, como decía anteriormente, ya han intentado varias cosas, no lo han conseguido, y entonces, bueno, tienen la esperanza de conseguir un procedimiento que les haga llegar al resultado que realmente desean. ¿Qué pasa cuando estas personas vienen a nuestra visita informativa? Bueno, pues en primer lugar me conocen a mí, que soy la persona que tomará las riendas, ¿no?, de ese tratamiento. Conocen una estrategia de trabajo que nunca antes habían realizado. Entonces, el paciente, desde la primera visita informativa, José Miguel, ya se empieza a dar cuenta que nuestra forma de trabajo es diferente, que nuestra forma de trabajo no lo han hecho en otras ocasiones, que los estímulos que nosotros podemos dar son distintos a los que han podido tener en otras circunstancias. Y esto les lleva, bueno, pues a realizar un acto de fe, porque siempre los pacientes, inclusive aunque vengan del boca a boca, siempre hacen un acto de fe con nosotros los médicos, pues el paciente tiene la intuición, tiene la sensación de que va a conseguir ese resultado con nosotros, que somos capaces de conseguir en un porcentaje altísimo, José Miguel, lo conseguimos en más de un 85% de casos, ¿de acuerdo? Es decir, son porcentajes muy altos, ojalá lo pudiéramos conseguir en el 100% de los casos, no podemos hacerlo porque cada persona es un mundo, cada paciente es un mundo. Hay veces, y yo lo comentaba el otro día con el reto este que yo me había hecho a mí personalmente de perder pues 4 o 5 kilos en un mes, hay siempre que nos ponemos objetivos y nos ponemos cosas a alcanzar en un momento determinado y resulta que no hemos elegido el mejor momento, por lo que sea, porque lo empezamos bien, pero luego nos surgen problemas, etcétera. Entonces, esto es lo que nos lleva que en muchas ocasiones, en ese 15% restante, no consigamos, no digo ningún resultado, digo el resultado que tanto el paciente como nosotros deseamos. Pero quedémonos con la parte positiva, que en un 85% de resultados llevamos al paciente donde quiere, le ayudamos a conseguir el resultado que realmente desea y no solo, le ayudamos luego el tiempo que necesite para que mantenga el resultado que ha conseguido con nosotros.
Pues ya sabéis que podéis concertar esa primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón en el 93-414-3631, 93-414-3631, que en la web vais a encontrar toda la información, estarbene.es, y podéis seguir tanto a la doctora como al centro en Instagram. Estarbene Medicina Estética es el Instagram del centro y doctora Torrejón el Instagram de la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, un besazo muy grande.
Un abrazo enorme, hasta luego.
Adeu.
Adiós.
Y de seguida parlem de la targeta cuidadora, una targeta pensada per cuidar a la gent que cuiden. Parlem aquí a Herrera, COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
¿Tienes hipermetropía y no te permite ver de lejos ni de cerca? En Instituto Oftalmológico Tres Torres y en un segundo eliminamos una dioptría. Con el láser Amaris 1050 y anestesia con 2 gotas para no alterar tu ritmo de vida. Pide tu primera visita informativa gratuita en el 93-298-79 o en iott.net.
En Hipoyagán los 30 días locos a precios únicos. ¿Quieres comprar un armario? Busques lo que busques, lo encontrarás. Aprovecha ahora y organiza tu hogar. Armario de 5 puertas, gran calidad, modelo y pala, ahora 549 euros. Más de 200 armarios a escoger. Entrega inmediata y todo a precios únicos. Hipoyagán, todo para el hogar. Busques lo que busques, lo encontrarás. Hipoyagán, en Terrassa, Granollers, Girona, Vilanova i la Geltrú, Manresa i Parets del Vallès. Hipogegant.com.
Defiendes la paz, pero quieres seguir luchando por un futuro más limpio, con energía producida en Europa.
Vives en una democracia, pero no cedes cuando se trata de proteger nuestro planeta.
Quieres la neutralidad climática en Europa. Las energías renovables son el camino.
Día a día, somos más
quienes nos unimos para lograrlo.
Europa eres tú.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
La ciencia ayer anunció un descubrimiento histórico en materia.
Quiero contarte tres historias, tres noticias que nos hacen ser optimistas.
Sus vídeos empezaron a tener millones de reproducciones. Borja siguió con su música.
Una buena noticia.
Hay algunas estimaciones que se han hecho que dicen que
muchas familias deciden entonces formar parte de esos programas de acogida y proporcionarles así a estos niños un hogar, una familia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Es lo que nos cuentan en los mercados en diferentes puntos de España en nuestro informe COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs atenció, persones que cuiden d'altres persones, perquè a vegades les persones cuidadores necessiten alguna persona també que els cuidi o alguna institució que velli per les que cuiden. S'ha posat en marxa la targeta cuidadora enfocada cap a aquestes persones que cuiden d'altres, no? Com funciona aquesta targeta cuidadora que ha emès l'Ajuntament de Barcelona? Expliquem el funcionament d'aquesta targeta cuidadora per a les persones que cuiden, evidentment, amb la regidora de Salut, Envelliment i Cures de l'Ajuntament de Barcelona, la Gemma Tarafa, que ens expliqui com funciona. Gemma, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Gemma. Bé, explica'ns com funciona o com funcionarà aquesta targeta cuidadora i qui es pot apuntar.
Mira, aquesta targeta ja fa des del mes d'octubre que funciona.
Sí.
I, per tant, es poden apuntar totes aquelles persones que tenen cura d'algú, que tenen cura d'una persona gran, d'una persona amb discapacitat, d'una persona amb una malaltia, i, per tant, són aquelles persones que dediquen moltes hores del seu temps cobrant o sense cobrar, o sigui, poden ser familiars o poden ser treballadores de la llar, persones que cuiden algú i, per tant, doncs necessiten un acompanyament, un suport en el seu dia a dia. I, per tant, poden accedir a aquesta targeta bé a través del Barcelona Cuida, que és l'espai de referència que tenim a Viladomat 127, o per telèfon, o online, o a la web. Tenen moltes facilitats perquè és un accés molt fàcil i de quasi d'immediata, diguéssim, adquisició de la targeta. Penseu que a Barcelona tenim aproximadament 355.000 persones que tenen cura d'algú, i amb el que això implica. I, per tant, les hem de poder acompanyar molt millor del que hem fet fins ara.
A què dona dret o per què servirà aquesta targeta?
Aquesta targeta té diferents prestacions en base també a la càrrega de la cura que té aquella persona que la demana. Però posaré alguns exemples.
D'acord.
És important que és una targeta que poden demanar aquelles persones que tenen cura d'algú a la ciutat de Barcelona. Si hi viuen i tenen cura d'algú aquí, perfecte. Si no viuen aquí però tenen cura d'algú aquí, també la poden demanar, Això és important que ho tinguem present. Alguns exemples de prestacions.
Sí.
Per exemple, jo cuido una persona amb Alzheimer, doncs, i vull accedir a molta informació dels serveis i de tot allò que tinc a la meva ciutat per acompanyar una malaltia com l'Alzheimer.
Sí.
I, per tant, rebré informació dirigida només d'aquella situació que estic visquint jo. Mal. Per tant, aquesta podria ser una prestació. Dos, tindrem un telèfon d'acompanyament emocional i psicològic 24 hores al dia i, per tant, aquelles persones que siguin posseïdores d'aquella targeta podran doncs, tenir aquell telèfon a disposició en un moment d'angoixa o en un moment de bloqueig o de desesperació per algun tema, doncs també hi podran accedir. Tindran informació, també tindran un telèfon per accedir a informació de problemes del dia a dia. Doncs aquella persona que jo tinc cura resulta que ara no pot caminar i necessito una cadira de rodes. A on la puc aconseguir? Doncs també tindrem un telèfon per aquest feedback del dia a dia, un acompanyament d'aquelles qüestions pràctiques, de tot allò que suposa tenir cura d'algú, o també un per temes jurídics que se'ns poden presentar de nou a la vida quan tenim cura d'algú. Després hi ha un altre paquet de serveis que tenen a veure també amb l'acompanyament. Posem un exemple. Jo estic cuidant algú amb càncer.
Sí.
I, per tant, hem establert col·laboracions amb les entitats del càncer de la nostra ciutat. Aquella persona que rep la targeta i és cuidadora d'algú amb càncer, la posem en contacte amb aquestes entitats doncs, especialitzades de la nostra ciutat, amb les que estem treballant doncs, de manera col·laborada. Aquella persona cuidadora tindrà un referent d'aquella entitat que sap el que vol dir cuidar algú amb càncer i coneix bé la malaltia, i més endavant aquesta persona podrà anar a casa d'aquesta persona que té letàrgia perquè ella pugui sortir a respirar una mica i aquell voluntari o aquella persona de referència d'aquella entitat pugui estar amb la persona que hi cuida.
Doncs Gemma Tarafa, regidora de Salut, Envelliment i Cures, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable.
Gràcies a vosaltres.
I de seguida parlarem d'una de les activitats que es fan en commemoració del Dia de la Dona a l'Hotel Quinton. Tindrem aquí les responsables. I després parlarem d'una d'aquestes incongruències que xoca. Tenim un 12% d'atur, però no es troben treballadors. Tot això aquí darrere, COPE, Catalunya i Andorra.
Dale la bienvenida a la primavera con una nueva mirada. Ven a los Spring Days de General Óptica. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y todas las gafas de sol a mitad de precio. Todas al 50%. General Óptica, tu mirada eres tú.
Hoy, Día de la Mujer, tienes una cita especial conmigo y Reacción en Cadena. No te pierdas una divertidísima batalla entre un equipo de actrices y otro de presentadoras. El premio del concurso se destinará al proyecto de mujeres en dificultad social de Cruz Roja Española.
Especial Reacción en Cadena Día de la Mujer, con Jon Aramendi esta noche a las 11 en Telecinco.
A la hora de alquilar,
¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado?
¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Este jueves 9 de marzo, coincidiendo con el Día Mundial del Riñón, vive la tarde de COPE en directo desde GSK, compañía farmacéutica guiada por la ciencia y la innovación responsable. Conecta con tus riñones y descubre más sobre la enfermedad renal crónica, sus complicaciones y su impacto en la calidad de vida. Todo en la tarde de COPE, este jueves 9 de marzo, con GSK. Conecta con tus riñones. Si quieres saber más, visita pacientes.gsk.es. Para más información sobre las enfermedades, consulta con tu médico.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui, Dia Internacional de la Dona, hi ha un munt d'events que es fan per commemorar el dia que és avui. És una de les dones que han servit com a exemple al reste, i parlem d'un d'aquests events, un d'aquests events homenatge, en aquest cas un homenatge a 30 dones que han transformat el món, en aquest cas, o han ajudat a fer-ho, no? Tenim la Zahara Cabanillas, del Hotel Quinton Vividora, que ¿cómo estás, Zahara? Bienvenida.
Muy bien.
Quinton Vividora, en el Hotel Quinton Vividora vais a hacer precisamente este evento, ¿no?
Sí.
Explícanos, hablamos de estas 30 mujeres que han transformado el mundo.
Sí, esta tarde a las 5:30 de la tarde en Terraza de Vivi queremos hacer un homenaje a 30 mujeres, algunas conocidas, como Coco Chanel, que nos liberó del corsé, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo.
Sí.
Otras menos conocidas, como Orzala Ashraf, que bueno, es una académica y activista afgana que
sí,
durante el periodo talibán hizo escuelas clandestinas para mujeres, ¿no? En campos de refugiados.
Hay que,
¿no?,
ser muy valiente aquí, ¿eh?
Hay que ser muy valiente, pero bueno, hemos querido hacer una ensaladita de nombres, ¿no?, para que prestemos un minuto de atención a cada una de ellas y las recordemos o entendamos qué hicieron. En formato creativo, artístico, vamos a hacer un mural de 4 metros por 2.5, con la ayuda del artista Patosa. Vamos a hacer un collage. Patosa es una collagista muy reconocida aquí en Barcelona.
Sí.
Y la idea es que tanto huéspedes como visitantes, cada uno coja una pieza y vayamos haciendo un mural colaborativo, que no sabemos cuál será el resultado, ¿no? Pero nos ayudará pues esto a prestar un minutito de atención a cada nombre, entender quién son y bueno, poner nuestro granito de arena y nuestro homenaje a todas estas mujeres que hemos seleccionado un poco por vivencias, ¿no?, un poco entre todo el equipo del hotel.
Hablamos del hotel Quinton Vividora en Barcelona. ¿Dónde está el hotel?
Pues el hotel está entre la Rambla y Portal del Ángel. Está más céntrico imposible.
Muy céntrico. Concreta más, porque ahí ahora me
pierdo. Carrer del Duc.
Al Carrer del Duc.
Sí, Carrer número Duc. 15.
Vale, entre Portal de l'Ange y las Ramblas.
Sí, con Canuda, esquina con Canuda.
¿Y ahí está la entrada? ¿Será libre?
La entrada será libre totalmente y será en la séptima planta, en Terraza de Vivi.
Terraza de Vivi,
espectacular. Terraza de Vivi.
Hombre, no, y además, situados donde estáis situados, las vistas tienen que ser espectaculares. Debe ser una situación privilegiada ya por estar en pleno barrio gótico y además desde arriba ver el barrio gótico por los tejados tiene que ser fantástico, ¿no?
Las vistas. Es un lujo. O sea, esas vistas, esa terraza, si no la conocéis, tenéis que ir a conocerla porque tenemos primer plano de la catedral, unas vistas de Santa María del Pi completamente desconocidas, ¿no? Porque Santa María del Pi normalmente la
vemos desde abajo, la calle. Claro, sí, sí.
Pero no estás acostumbrado a verle el lateral. Ajá. Y tan cerca, ¿no? Es increíble, ves toda la historia de la ciudad, ves el mar. Y
fantástico.
Fantástico.
El hotel se llama Kingdom Vividora. Lo hemos situado, pero tengo una curiosidad, ¿por qué Vividora? ¿Por qué no Hotel Kingdom? ¿Por qué Hotel Kingdom Vividora? ¿Qué refleja ahí?
Mira, todos los Kingdom se enraizan mucho en el barrio en el que están, ¿no? Y la idea es que los huéspedes vivan el hotel como si fueran locales de verdad y vecinos de la ciudad.
Entiendo.
Entonces, Vividora transmite esa esencia de vivir, ese ser disfrutones, ¿no? Que somos en Barcelona, que nos gusta comer bien, vivir bien, beber bien, pasar el tiempo en la calle, al sol, compartir, ¿no? Relacionarnos. No, somos disfrutones y por eso es Kingdom Vividora. Es el hotel donde vas a vivir la ciudad como a un auténtico local.
Se refleja ahí precisamente en el nombre la intención, ¿no? Clara.
Totalmente.
Bueno, en la web vais a encontrar toda la información. Si ponéis Kingdom ya en el buscador, encontraréis absolutamente todo. A Zara Cabanillas, Marketing Manager de Kingdom Vividora, gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias por invitarme.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ara parlem sobre feina. En tot cas, hi ha una cosa que sorprèn. Tenim un 12% d'atur, però és que no es troben treballadors. I això no deixa de sorprendre. Per què està passant això? Tenim al telèfon a la directora del Servei d'Adeco a Catalunya, l'Anna Soria, per fer-li la pregunta. Anna, buenos días, bienvenida.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Anna. D'entrada, una curiositat, una paradoxa en tot cas, no? Tenim més o menys un 12% d'atur, però quan parlem en recursos humans de diferents empreses, tenen problemes per trobar gent. Això com combina?
Doncs sí, encara que sigui una mica paradoxa, com tu comentaves, sí que trobem certs perfils on tenim una escassetat molt gran al mercat, sobretot a tot l'Estat i a Catalunya principalment. Hi ha alguns perfils que ens està costant molt, molt de trobar.
Quins serien aquests perfils que costa trobar a Catalunya?
Mira, els perfils d'IT, des de fa molts anys, són perfils molt buscats a tot arreu. Tenim aquesta escassetat. També en perfils sanitaris, són perfils que sempre hi ha hagut una alta demanda, però després de la crisi sanitària doncs encara s'ha agreujat més aquesta demanda de perfils sanitaris. I també, sobretot a Catalunya, que tenim un teixit empresarial molt important, els perfils tècnics associats al desenvolupament industrial. Tot el que serien els denominats oficis. Soldadors, persones que portin tos, freses, gent de manteniment, electromecànics, tècnics de qualitat, tots aquests anomenats oficis, és un perfil que tenim molta, molta escassetat en aquests moments.
Llavors, això vol dir que no hi ha gent preparada per fer aquesta tasca? O que l'oferta econòmica no és prou bona? O senzillament és que no hi ha gent que s'ha format per fer això?
Bueno, tenim una mica de combinació de diverses variables. Per una part, pues, evidentment, tenim pocs perfils professionals amb aquesta formació, amb el sector industrial, que estiguin qualificats i amb experiència. Trobem una falta de relleu generacional i també hi ha una alta rotació, una alta mobilitat d'aquests perfils per motius salarials. Evidentment, com que són perfils molt buscats, doncs estan sempre buscant la millor oferta.
És curiós, no?, perquè sembla que ara el que està de moda ser, jo què sé, les professions més tecnològiques, en aquest cas, no? Quan parlem d'oficis, com els que estaves dient, sembla que no hi ha atractiu en el jovent, en les noves generacions, per tirar per aquests tipus d'oficis. No sé si és aquí hi ha manca de promoció o hi ha una sobrevaloració d'altres nichos d'estudis.
Bueno, suposo que és una mica de tot. Hi haurà gent que no se sent atresa per aquesta banda d'oficis. I també és veritat que l'oferta formativa que tenim, doncs, a vegades no dona l'abast per recobrir tota aquesta demanda, tota aquesta oferta que tenim a nivell laboral. Mm. Sí, que seria una barreja de totes dues parts.
Ostres, Anna, per mi la paradoxa augmenta, eh? No, encara no em quedo tranquil, sinó que veig que encara augmenta, perquè veig que hi ha possibilitats, però una de dues, o el personal que hi ha està per altres coses, quan refereixo personal que hi ha disponible, no la gent que està a l'atur, o no sé, perquè la paradoxa per mi augmenta davant de tot això.
Mira, per exemple, el sector serveis, trobem, bueno, doncs, els típics problemes, evidentment, dels horaris amb el sector hostaleria, mm, o les jornades reduïdes amb el sector de teleoperadors i de call centers. Tenim també un problema amb la formació en idiomes aquí a Catalunya.
Sí.
Ja no són dos idiomes, ja ens demanen a la majoria de llocs tres idiomes. I després, bueno, la fuga de talent, que també hem tingut altres països on les condicions són millors que aquí.
Clar, doncs, ja ho veieu, doncs, Anna Soria, directora del Servei de DECO a Catalunya, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, bon dia.
Bon dia, i és el que, aquest 12% d'atur, però és que treballadors falten, ja heu sentit a l'Anna Soria, com ho deia, segurament cal fomentar i cal estimular que les joves estudiïn i es formin en altres coses que potser ara queden com, no diré desprestigiades, però sí oblidades, eh? Tancarem arrere des de COPE Catalunya i Andorra i obrirem migdia a COPE Catalunya i Andorra i parlarem de l'acabada d'aprovar llei de memòria històrica al Parlament de Catalunya. Parlarem d'aquesta llei de memòria històrica a migdia. Arribem a la una. Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Pilar García Muñiz.